Tot costa.
En un gir radical dels esdeveniments, Araujo no només es quedarà en aquest mercat d'hivern, sinó que tot apunta que acabarà renovant pel Barça. En canvi, i malauradament, Ansu cada dia està una mica més lluny de tenir-hi lloc.
Pales Shooter, la marca catalana fabricant de pales de pàdel i pickleball, patrocina en el Tot Costa.
Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Són les 7 d'aquest dimecres 15 de gener de 2025, vespre nit de Copa, vespre nit de Barça. Betis, Sònia Gelmà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què ens expliques?
Doncs mira, ara ho deies, que Araujo, en principi, es queda, segons fonts del Club Blaugrana, queda descartada l'opció de la sortida en aquest mercat d'hivern i la intenció del Barça. I sembla ser que del jugador és avançar en breu en la renovació. I com deies, dia de partit aquesta nit a Montjuïc, Barça-Betis, vuitens de final de Copa, a partit únic. Ansu Fati ha tornat a quedar fora de la llista de convocats de Flick. De seguida en parlarem, el partit comença a les 9 del vespre, durant el Tot Costa tindrem l'11 del Barça, amb Iñaki Peña a la porteria, perquè Stenzner està sancionat, però amb la incògnita de saber fins a quin punt hi ha rotacions avui.
Araujo, perquè hi serà, Ansu perquè no hi serà, protagonistes avui a Montjuïc, i també Vito Roque, que ve amb el Betis i del qual també en parlarem els minuts previs a aquest partit.
Encara en futbol, l'Espanyol té gairebé enllestides les sortides en aquest mercat d'hivern del francès Irving Cardona i el neerlandès Nagy Unuvar. A banda d'aquest Barça-Betis, per cert, avui juguen tres partits més dels vuitens de final de la Copa, Almeria, Leganés i Pontevedra-Getafe a 8:15 del vespre i Elche, Atlètic de Madrid, a 9:15 de la nit. En bàsquet, el Barça té avui partit de la 21a jornada de l'Eurolliga al casa contra el Panathinaikos. Aquest Barça-Panathinaikos comença a 9:15 del vespre. El transmetrem en directe, com sempre, al Tot Gira a l'Eurolliga a través de l'app de Catalunya Ràdio i de la plataforma 3CAT.
També juga avui la penya, en aquest cas partit d'Eurocup, a la pista del Gran Canària a partir de les 9, i és un partit que també podreu seguir conjuntament amb el del Barça a l'Eurolliga.
Sí, en futbol sala, el brasiler del Barça, Diego, l'han triat millor jugador del món l'any 2024. A més, el Barça jugarà a la pista del Jaén als quarts de final de la Copa del Rei, eliminatòria que és a partit únic. En handbol, a la Lliga Femenina, el Granollers rep aquest vespre el Valladolid a 9:15. Tenis, Paula Badosa s'ha classificat per la tercera ronda de l'Open d'Austràlia després de superar Talia Gibson per 6-1 i 6-0. El quadre masculí passa a tercera ronda Alcaraz i Djokovic. En motor, els catalans Nani Roma i Àlex Aro guanyen la desena etapa en cotxes del Rally Dakar. En waterpolo, la selecció espanyola femenina amb 14 jugadores catalanes està jugant la segona jornada de la Copa del Món davant Grècia, ara mateix 13-7 pel combinat espanyol. Ahir a la jornada inaugural ja van guanyar els Estats Units per 16-11. I en hoquei herba avui s'han sortejat els aparellaments tant de la Copa del Rei com de la Copa de la Reina, que jugaran a Terrassa del 28 al 30 de març. El Polo defensarà el títol masculí, comença el seu camí amb el Barça. El quadre femení destaca el duel a quarts entre el Polo i el Club de Campo, les vigents campiones de Lliga contra les campiones de Copa.
Aquest és el mapa esportiu d'aquest dimecres, que té una pregunta per la nostra audiència.
Fons del Barça asseguren que Araujo es queda i renovarà, i avui us preguntem si el considereu una peça bàsica pel futur. Podeu votar a l'enquesta que tenim penjada tant a Twitter com a Instagram i dir-hi la vostra a qualsevol de les nostres xarxes socials.
Des d'ara i fins les 8, avui en versió de butxaca. Avui com a taloners de la TDT d'aquest Barça-Betis. Fins aleshores, sigueu benvinguts a una nova edició del Tot Costa, aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook. @TotCosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607-0709-28. 607-0709-28.
De seguida anirem cap a l'estadi olímpic Lluís Companys de Montjuïc, on s'hi disputarà aquest Barça-Betis. Repassarem la prèvia del partit amb tots els ets i uts, però abans, mercat. Mercat.
Costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
De Cranberries és la cançó que ha triat avui el Salva Pou per arrencar el Tot Costa en homenatge a Dolores O'Riordan, la cantant de Cranberries, que avui fa tot just 7 anys que va morir. Ramon Salmurri, bona tarda.
Hola, bona tarda.
El Salmurri ha flipat amb la nostra cobertura televisiva, en aquest cas Esport 3, on no només, lògicament, hi sona aquesta preciosa cançó de Cranberry, sinó que s'hi veu una part del videoclip. És que arribem a tot arreu.
Sí,
ja no. Saps que som un programa amb una evident vocació musical.
Sí, han passat coses estranyes aquí al videoclip. No, i clar,
estranya cap, és el videoclip que van fer.
Sortia un cavall allà.
Si no t'agrada, la queixa als Cranberry. En fi, Dreams, com el que segurament està vivint Araujo, el central del Barça, d'aquí ahir sentíem parlar el president Laporta en uns termes preocupants que pintaven a... I hem de trobar una solució. És veritat que ell va dir encara hi ha temps per trobar una solució i la qüestió, Salmo, és que en 24 hores la cosa ha girat com un mitjó i Araujo se queda.
Sí, sí, Araujo seguirà al Barça, ho explicava avui el Fernando Polo a Mundo Deportivo. Ha decidit rebutjar la proposta de la Juventus, que el volia de cara a aquest mercat d'hivern, i quedar-se definitivament al Barça. Per això, les darreres hores han estat determinants. Primer, en aquesta cronologia, el primer pas segurament és la lesió d'Íñigo Martínez, que el tindrà mínim un mes fora de l'equip, perquè això mata de socarrel l'argument principal de Ronald Araujo, que era el fet de no jugar. Araujo no se sentia protagonista amb la parella Cubarsí-Íñigo Martínez i la lesió d'Íñigo li obre les portes de la titularitat de bat a bat. I segon, la pressió que li ha arribat des de tots els sectors del club. Sobretot de Deco, el director esportiu que és qui ha capitanejat la negociació, ha estat l'artífex d'aquesta renovació. També Joan Laporta hi ha intervingut, i moltíssim, ja t'ho deia l'altre dia, els companys fent-li veure que seria un futbolista important. Fons del club parlen de renovació prevista en breu. És veritat que l'entorn del jugador no és tan contundent a l'hora de parlar d'aquesta renovació, però vaja, que segurament en el fet de rebutjar la proposta de la Juve i garantir-se la continuïtat hi ha implícita una renovació a la vista. Perquè bàsicament el jugador el que no vol és traspassar ara, renovar ara, per ser traspassat a l'estiu, diguem-ne. Si vol, si s'ha de quedar es queda, però ha de ser en condicions de futbolista important a tots els nivells, esportiu però també econòmic.
Se suposa que és el missatge que li va traslladar Deco, més enllà de que ara en el pròxim mes tingui bastant garantit jugar i bé, fins i tot més enllà de que hi deu haver hagut algun canvi de tipus econòmic, perquè si la renovació estava encallada des de feia setmanes, per no dir que mesos, i ara s'ha desbloquejat en 24 hores, alguna cosa ha canviat.
Amb Araujo sol acaba passant que les coses es desencallen, diguem-ne, quan el Barça interactua directament amb el futbolista, que quan la cosa passa pels representants es complica una mica més, i en aquest cas...
Si no és la primera vegada que passa aquí, qui s'ho hauria de fer mirar és Araujo.
Sí, però òbviament aquesta ja és una qüestió del futbolista. Explica a tot això...
Bé, però de tota manera Araujo vull dir, sap, com sabem tots, que aquest estiu passat era la peça que el Barça sabia que tenia a la plantilla com a cotitzable per poder vendre'l.
Però això no ha canviat. El que dic és que d'ahir avui el que ha canviat és que ha tingut una conversa amb Deco i ara el jugador no només... És que el gir no és...
D'ahir avui el que
quedo,
ha canviat...
Em quedo i fa tota la pinta que renovarem.
Bé, crec que alguna vegada ho ha explicat el Fernando Polo de Mundo Deportivo, que en una ocasió el Barça es va adonar que els agents del futbolista no li traslladaven les propostes que li enviava el Barça
per això ho dic,
a Ronald Araujo. Vull dir
sí,
que...
sí. No, el que anava a dir és que sobretot el que ha canviat a les últimes hores és l'interès del Barça, és a dir, segurament a ell se li ha obert la possibilitat de jugar, però també l'interès del Barça perquè es quedi, que
segurament.
Ho explicàvem aquí la setmana passada, que mentre Araujo, diguem-ho així, es deixava estimar per la Juve, tampoc el Barça tancava la porta a una possible sortida. No. I aquí les dues parts estan jugant la seva partida de cartes, o l'han estat jugant fins ara, i ara han acabat arribant a la millor de les solucions pels dos.
També haig de dir sobre això, que és veritat que Araujo veia amb bons ulls aquesta proposta de la Juventus. Mm. De fet, Araujo a la Supercopa anava dient obertament als seus companys que jo me'n vaig. De fet, són aquelles imatges que es veuen a Movistar, que vam comentar ahir. Però també és veritat que Araujo sempre havia dit que ell es veia més jugant a la Premier, i que segurament Itàlia, i això és cosa meva, no és el mateix escenari que la Premier League. En qualsevol cas, avui afegeixen els companys de Relevo que Deco, diguem-ne que la manera que ha trobat de convèncer Ronald Araujo és, evidentment, amb els minuts que tindrà ara, també amb el recorregut que projecta l'equip de Flick, que Araujo també veu que és un equip que realment pot aspirar a les coses, i hi ha dos elements més. El primer, que estan a la norma 1-1, li poden garantir o li poden oferir un contracte millor, i també
a Àngela Maria.
I també el projecte del nou Camp Nou, que juga en un nou estadi, i Araujo, que és un jugador que s'ha significat amb el Barça, potser no sempre o no de manera incondicional, però sí almenys amb
imatges.
És un
dels capitans de la plantilla.
Sí, sí, sí. Doncs que això també podia pesar, i que ha estat un element que ha utilitzat el Barça.
Per tant, aquí hi ha hagut una barreja de per dir-ho així, d'autoestima, d'acord, ara que afegeix aquest component del Camp Nou, i per descomptat també econòmic, i entenc que també, segons expliques, el compromís del Barça de no et renovo ara per vendre't a l'estiu, sinó que compto amb tu com una figura de futur.
Sí, sí.
Molt bé, doncs així ha girat la situació d'Araujo, que vaja, ara d'aquí una estona sortirà del forn l'11, però que fa tota la pinta que avui serà l'eix de la defensa del Barça. I si tot va com han quedat Deco i Araujo, si estarà uns quants anys més. Va, anem cap amunt. Els Cranberries els he conegut, això salva no. Empire of the Sun. No, home, això no és un grup nou, aquests tios ja, però vaja, no els havia conegut amb aquest to ABBA. A Montjuïc, on d'aquí una hora i 47 minuts hi començarà el Barça-Betis, partit dels vuitens de final de la Copa del Rei. Ja hi tenim l'equip mèdic habitual. Ricard Torquemada, bona tarda.
Bona tarda.
Bernat Soler, bona tarda.
Què tal, bona tarda.
El Ricard els hauria conegut. L'hauries preguntat al Torquemada.
Els Cranberries.
No. Empire of the Sun.
Quan ha dit Cranberries he pensat en crancs, jo. No.
Però els Cranberries els coneixes?
No et sonava Cranberries de res?
Em sona molt el nom, he de dir-ho, però incapaç de saber ni quina música fan, de veritat. És que jo sóc un gran ignorant musical, és a dir, tinc un espai, eh? O sigui, jo tindria un espai.
Jo ho sento, Ricard. Aquesta et sona?
Aquests qui són?
Aquests són els Cranberries.
Sí, la cançó aquesta sí, però
home,
vaja.
No hauràs tancat discoteques de jove amb aquesta cançó.
De quan? De jove? Que és de la nostra època, Gelmà.
Home, això és dels 90, no?
Sí.
No ho sé.
Bé, però fi, sí que em sona, sí. Ricard, I els del Silence, qui eren?
Empire of the Sun. Aquests són menys mainstream. Ja. En tot cas, Ricard, lamento comunicar-te i sobretot fer-ho aquí en antena, que quan fem el nostre traspàs previst a ICAT no podràs venir amb nosaltres.
No, ja ho sé, no. Però em culturitzeu musicalment cada dia, eh?
Sí, és que sí. Bàsicament ens dediquem a això. En fi, que ara de seguida... Mira que tapats que van. Sobretot el Ricard. Avui sí, com si estigués a la Napurna, al camp base.
El Bernat no em deixava sortir volia que em traies algo.
Jo li he dit que
gorro el va fer algú perquè el portés algú al cap. No pot ser tan lleig.
Però
és d'un mundial d'handbol. No, és d'un mundial d'handbol. Sí. I com que ara som en temps de mundial d'handbol...
Però a veure si el mundial d'handbol crec que el jugaven a l'aire lliure o què?
Mira, Bernat, és del mundial d'handbol
o no? Sí, del mundial d'handbol de Polònia i Suècia del 2023.
Què m'has de dir?
Sí, sí. A Polònia i Suècia, ja se sap que el gener fa bastant fred.
El de fa dos anys, sí. No? Fa dos anys.
Bé, el que anàvem. Ara de seguida us pregunto pel Barça-Betis, però abans... avui ho preguntem a la nostra audiència i vull saber com ho veieu vosaltres. Us satisfà aquest gir en els esdeveniments de la situació d'Araujo?
A mi, eh? Mira, jo he de dir-te que com que no m'ho he cregut gaire mai, això de que marxés ara a l'hivern, eh? Mm-hmm. Doncs no m'ha sorprès, especialment, sobretot perquè no m'ho vaig creure gaire mai i quan es va lesionar Íñigo encara menys. Perquè a vegades aquest soroll convé a totes les parts, però del dit al fet, després les coses costen. I sobretot als mercats d'hivern és molt difícil que un jugador d'aquest nivell canviï d'un equip gran a un equip gran. Els mercats d'hivern, normalment, el mercat no està tan obert. I tampoc m'imaginava que la Juve llancés els diners, que era una possibilitat perquè el Barça s'hi pogués agafar, no? Que l'oferta fos tan irresistible, però el Barça tampoc tenia pressa. Es pot esperar l'estiu si Araujo vol marxar, i ara amb la lesió d'Íñigo ja definitivament doncs la coartada era perfecta perquè Araujo pugui, diríem que, millorar les seves condicions, o si més no, valorar la millora de condicions en una renovació, el Barça el colli més perquè ara sí que és imprescindible, i Flick estigui més tranquil, perquè jo estic convençut que Flick tampoc no es va plantejar mai la deu d'Araujo, sinó que Araujo es plantava i deia, vull marxar, i tampoc no crec que la seva situació fos tan desesperada com per plantar-se de dir, mira, és que vull anar ara a Turí, ara, al mes de gener.
Sí, però no sé si vas veure, Ricard, les imatges que abans comentava el Salmurri de Lewandowski.
Sí.
Vaja, allà feia la sensació que el futbolista ho tenia bastant coll avall, eh?
Però saps què passa? Que a vegades això també forma part dels funcionaments interns, i hi ha algú que fa molt que no juga i fa temps que no li diuen que és guapo i que ho fa molt bé i que és molt important, i de cop i volta això puntua, i els companys també ho veuen, també noten que és un jugador que està fora de focus, que hem passat de dir que era del central a camp obert millor del món, estar-se 9 mesos sense que el valorem ni els mitjans, ni els companys, ni els entrenadors, ni el club, i aleshores els jugadors són persones, i jo crec que el que li faltava a Araujo, com va dir un dia Rivaldo i Romario, era afecte, i els jugadors ho perceben. Però no sé si els jugadors tenien coll avall que Araujo marxava, o que els jugadors tenien la convicció que Araujo necessitava petonets i avançades.
Recordo que Rivaldo, quan va parlar de necessito cariño, el que estava demanant era directament al compte corrent. No sé
bé,
si...
Però és que això també influeix.
Exacte, es pot mostrar de moltes maneres, l'efecte. Però vaja, que sí, que és una bona... Com a mínim és una confirmació d'una bona notícia.
Bona notícia pel Bernat, pel Ricard, pel creador del terme Abraujo, també.
Sí, per mi, si no hi havia una oferta de mínim 70 milions d'euros, 60, si vols, jo crec que no tenia cap sentit que Araujo marxés del Barça, per molt descontent que estigués. El Barça no té una nòmina de central, tot i que pugui semblar-ho que presenti superàvit, perquè Koundé, que és central, està jugant de lateral, i si no juga ell, ja no queda jugadors, com hauria d'anar-hi Héctor Fort, però que no és jugador gairebé ni del primer equip. Eric García sembla que Flick tampoc el contempla com a central, per tant, si sortim de Cubarsí i d'Íñigo, només un Christensen que tampoc sabem quan es recuperarà, només quedava Araujo, per tant, hauria estat per mi suïcida desprendre-se'n, si no fos, insisteixo, a canvi d'una quantitat prou important com perquè et permetés anar al mercat a buscar-ne un altre. En això, la veritat és que signo bastant el que en una tertúlia de fa uns dies va explicar-vos o defensar el Jordi Grau, no? És a dir, tu tens Araujo, que és un central reconegudíssim, de prestigi, cotitzat, el que no pot ser és mig regalar-lo per 25-30 milions d'euros, per molt descontent que estigui. Per tant, si no marxa per molts diners, el millor que pot fer és quedar-se.
Una cosa, no s'ha acabat, però el serial, tornarà a revifar per de cara a l'estiu. Això sí que també...
Depèn de si renova ara o no. Clar, depèn de... Si no renova, és evident que, les dues parts queden d'acord en que l'estiu marxarà. Però
si no renova i les dues parts estan d'acord que marxarà, per quina quantitat marxarà un jugador d'un any de contracte?
I suposo que el Barça esperarà que siguin 50 i el jugador deu pensar, si només em queda un any, ja el que vols cobrar tu potser ho vull cobrar jo.
El que vull dir és que si tu renoves ara Araujo fins al 2029, per dir una xifra, tu l'estiu que el pots vendre, si el vols vendre,
va,
vendre
el pots vendre sempre que Araujo vulgui marxar. Sí, clar, és clar. Sí, si tu, és a dir, el que no farà Araujo és signar un contracte si té la mínima sospita que tu el vols vendre aquest estiu vinent. Perquè, ja, perquè
no,
el que...
Sí, sí, ja t'entenc. No, però si jo el que vull dir és que si Araujo estava boig per marxar, ara es queda, d'aquí 3 mesos potser et vol tornar a estar boig per marxar perquè veu que aquí no, no, aquest equip no s'adapta al que ell vol, ve Jonathan Tah, Cubarsí continua sent titular, o sigui que, el que jo tinc la sensació que tot el moviment Araujo forma part d'una voluntat seva de ser important, ser el capità, ser pilar fonamental, i jo ara no sé encara si fa 2 dies que ha jugat partits amb Flick, si ell serà de tot el que pot arribar a ser, el seu potencial el podrà confirmar amb una idea específica de futbol on encara no l'hem vist. D'aquí que digui, no vull dir que segur que revifa, vull dir que no m'estranyaria que revifi, renovi o no renovi.
La renovació no és un punt final. Jo crec que és això, no?, que vols dir, i jo també estic d'acord. Perdona, Sònia.
No, jo coincidint amb la vostra teoria... No estic tan convençuda, potser passa, però no estic tan convençuda que les coses vagin tan ràpid com el club creu que aniran respecte a aquesta renovació.
Això és una cosa que hem de veure.
Sí, sí, exacte. Vull dir, potser demà passat, vull dir, els fets em desmenteixen, però que veig el club molt, molt convençut perquè tenen el sí d'Araujo, però vull veure que això estigui signat.
Sí, sí, no, ara, això no ho discuto, jo això no ho discuteixo. Sí, sí, sí. Jo el que volia dir era que, malgrat que renovi, jo crec que el cas pot estar obert perquè depèn de l'evolució del futbolista en una idea molt concreta. Però tu saps millor, Sònia, si la cosa està calenta o freda, i jo això no hi entro perquè no ho conec.
Però jo el que vull dir és que m'imagino que si has convençut tan ràpidament un futbolista que tenia tant coll avall que fotia al camp, hi ha un vessant, ara ho explicàvem, que és esportiu, però m'imagino jo que si convences el jugador serà perquè d'alguna manera... Segur que no ha escrita, però hi ha un compromís del club que no el convertiran en una mercaderia al juliol.
Clar, el jugador, per signar la renovació, té molt clar que li han d'oferir un projecte esportiu i econòmic.
Perquè, si no, com dèieu, fot el camp al final del contracte i els calés els guanya ell i no el Barça.
Bé, no ho sé, és que hem viscut situacions...
Esportiu, no sé si li poden prometre gaire, no?
O sí, a ell personalment, vols dir?
En la part esportiva estic d'acord amb tu que dependrà del que passi en aquest final de temporada i fins i tot de qui pugui arribar al mercat d'estiu. En tot cas, això ja forma part del futur. El que és d'avui, o d'ahir a nit en concret, és que el jugador no marxarà en aquest mercat d'hivern, que ahir la veritat és que no ho teníem gens clar, i que fins i tot les posicions ara estan a prop d'aquesta renovació. Laia Tudel, Montjuïc, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Deixa'm dir només d'això que estava dient d'Araujo, que sí, que, o sigui, el que arriba, les fonts al Barça el que diuen és que tenen la paraula del jugador de renovar. I llavors, en la línia del que dèieu, d'aquí, de la paraula a la firma, doncs bé, a vegades s'han perdut contractes per aquest camí, però vaja, el Barça confia molt perquè... Espera, Bernat m'està enfocant... aquí?
Ah. Perdona.
No, et veiem, Laia. No, sí, sí, t'estem veient.
No, no, és que ara el Bernat m'està posant.
És aquesta
càmeres,
la teva càmera.
Perdó, un moment, quina és la meva càmera?
La del llum vermell. Aquesta.
Està embolicant. Bé, doncs això, el que deia, ja està. La paraula, té la paraula del jugador.
Bé, a la Laia Tudel, els que ens esteu veient per la tele, estareu entenent el GAC, ara torna a estar en pantalla, i a més va en la línia de vestimenta oficial de la nit de Ricard Torquemada, que és anar vestit com el Mundial d'handbol de Suècia i Polònia.
El de l'aire lliure.
El de barret. No, però un moment, el Bernat també. El que passa que per sortir aquí en imatge és molt presumit i se l'ha tret.
Vols dir que després durà gorro?
I tant, gorro, guants, tots, i va tapadíssim el Bernat. Ja li farem la foto llavors, després.
Val. I compto. Escolta'm, ara parlem, insisteixo, del Barça-Betis, però ja abans de començar aquest partit tenim una notícia a la convocatòria, que és que Ansu Fati no hi és.
Sí, i és la tercera convocatòria consecutiva, les dues dels partits de Supercopa d'Aràbia, i aquesta és la tercera. Realment tenim cas Ansu, perquè després de la primera convocatòria de les semis que va quedar fora, ja vam explicar que el jugador es va quedar molt tocat, ens deien des del vestidor, que realment el veien enfonsat perquè ell mateix veia que no comptava per ningú, i clar, 3 vegades quedar-te fora, això ja doncs ens podem imaginar com ho està passant al jugador. És cert que no només són les no convocatòries, això li hem d'afegir al missatge tebi d'ahir de Hansi Flick a la roda de premsa, i tot això pel que ens expliquen les, gent de, del Barça, des del club, no s'hauria d'entendre tant com una pressió perquè marxi en aquest mercat d'hivern, sinó que són, més aviat, busquen tocs d'atenció al jugador. I tocs d'atenció perquè no estan contents amb el rendiment d'Ansu i no estan contents tampoc amb l'actitud d'Ansu. Això és el que ens expliquen des del Barça. Ansu, ell és el primer que reconeix que físicament tampoc està al 100% i que encara es veu lluny, i això lluny de la resta dels seus companys, i això li genera també frustració, i és quan entres en aquell cercle que a vegades és difícil sortir-se d'aquest cercle, que quan no tens el rendiment voldries jugar més, però veus que quan jugues no estàs donant el nivell que s'espera de tu, i tot això és complicat per un jugador que ja ve arrossegant temporades de no estar al 100% i no tenir el rendiment ni la regularitat que s'espera. Tot això, clar, et porta la pregunta de, això vol dir, ens porta una sortida segur en aquest mercat de gener, en aquest mercat d'hivern? Doncs no és fàcil. No es descarta des de cap de les dues bandes, ni des de part del jugador ni des de part del club, descarten que evidentment pugui sortir, perquè aquesta situació no es pot allargar, aquesta situació de quedar-se fora convocatòria o no jugar d'Ansu, però no és fàcil perquè ja sabem que és un dels jugadors que té una fitxa alta, o com a mínim alta, en funció del rendiment que està donant ara, i clar, si no ve un club que pugui assumir, ara seria mitja fitxa, no?, d'aquesta mitja temporada, però bona part de la fitxa d'Ansu, el Barça és difícil que el deixin anar, perquè la plantilla també és curta i el Barça diu, bé, perquè no em cobreixin la fitxa d'Ansu, no guanyo res deixant-lo anar.
Clar,
tampoc.
Però, Laia, això és discutible, perquè la plantilla és curta, però és que Ansu ja no està
part,
ni en l'equació.
Sí, sí.
A Aràbia van convocar un nano de 16 anys per davant seu, i d'acord, és una ruïna econòmica, però és que,
bé,
és que potser et val la pena per gairebé per la tranquil·litat d'ell i de l'entrenador, que és evident que no el vol, pagar perquè vagi cedit allà on encaixi.
El que passa que ja ha tingut moltes sessions també, Ansu.
Ja, això. No, és una situació, avui en parlàvem a la reunió del programa, i és complexíssima.
Però si el Barça no tingués intenció de despendre's d'ell en un format o en un altre, és evident que el traspàs, com deia la Laia, és molt difícil, per la fitxa que té. Però si no tens intenció de despendre d'ell, deixar-lo fora de les convocatòries sistemàticament... jo crec que el que estàs convidant-lo és a ell mateix a fer un pensament i dir, bé, si cal faig un esforç, d'en baixo una mica la fitxa i marxo 6 mesos on sigui per intentar tenir minuts.
No ho sé, és un tema que sap greu gairebé més enllà del futbolístic, perquè aquí al darrere hi ha una persona que estava cridada a ser un grandíssim jugador de futbol i que ara mateix no li veiem cap mena d'encaix, ni tan sols els més voluntaristes o els més pacients. No sé, Ricard i Bernat, si ja heu dimitit també.
Jo crec que Ansu hauria de pensar en la seva carrera i no tant en la seva carrera al Barça, perquè la sensació és que li costarà molt trobar espai com per poder recuperar confiança, una línia de competitiva alta. Ha d'enfocar la carrera d'una altra manera, i tot el que pugui passar ara amb ell i la possible marxa dependrà també de la fitxa, no?, i del que Jorge Mendes activi o no activi, però vaja, jo tinc la sensació que la carrera esportiva d'Ansu al Barça no té una tercera part. Fins aquí hem arribat.
Jo crec que s'ha de tenir encara un punt més de paciència, perquè és un jugador de la casa, és un jugador molt jove, i encara que sí, per una qüestió humanitària, personal, sentimental, demostrar que ets un club que més enllà dels interessos esportius també t'interessen les persones, si s'ha tingut paciència amb d'altres futbolistes i sense buscar cap polèmica, tota la que per exemple es va tenir amb Dembélé en el seu moment amb les seves múltiples lesions, amb Ansu s'ha de tenir. No vol dir això que s'hagi de quedar a la plantilla del Barça aquesta temporada, però s'ha de fer algun tipus de inversió, d'estudi, d'estratègia, conjuntament amb ell, amb el seu representant, una sessió, és a dir, explotar al màxim totes les possibilitats perquè potser en un futur pugui ser utilitzable, pugui ser un jugador útil pel Barça.
Ja el fitxarem.
Útil pel Barça.
És que jo penso més en ell que en el Barça.
Però mantenir la possibilitat que Aitor pugui tornar.
Sí, això fantàstic.
Però Bernat, si és que traspassa, és pràcticament impossible. Si és que ningú no assumirà la seva fitxa, ningú et pagarà... És a dir, tu, ara el Barça fins i tot jo crec que li donaria la carta de llibertat si fos possible, però el jugador reclamarà tot el que li queda de contracte.
Però tots estem d'acord que el problema d'Ansu, perquè així ens ho ha estat explicant la gent que treballa amb ell més a prop, gairebé és més... O sigui, el problema físic és una conseqüència del problema de cap. De la poca va...
Jo crec que són les dues coses.
Sí, jo crec que hi anava a res.
Sí,
però la història de que té por de lesionar-se... Ell no es va operar de la lesió muscular per la mala experiència que va tenir el quiròfan amb la lesió del genoll. Mm. El no
I com
operar-se...
van quedar aquells genolls? Bé, no m'agradaria ara fer hipòtesi del seu...
Jo el que vull dir és que no es poden... Els jugadors... Amb quants anys va estar aquest noi al Barça? Era un nen petit, no?
Sí.
El va portar d'allà de Sevilla. I el que no pots fer és que perquè pel que sigui, perquè no han sortit bé, perquè les operacions no han anat bé, perquè ell no se n'ha sortit des d'un punt de vista de mentalitat. Escolta, no serveix a Déu. No, jo crec que hi ha jugadors que se'ls ha de tenir un tractament especial. I els de la casa, especial.
Però aquesta és una visió des del club. Però és que potser a ell com a jugador no li convé aquesta mirada.
Clar, és que ha de ser molt dur.
No, home, evidentment, si ell no vol això que jo estic
volent... No.
És que ell vol
que no
seguir al Barça.
Potser per ser futbolista.
Ja, però...
Això és el que jo vull dir, que jo ho miro des de la part futbolista.
Doncs el que vull dir és que s'ha de parlar amb ell i fer una...
Ell necessita que algú li doni un bon consell.
Exacte.
Que és marxar d'aquí. I després, si tu el vols tenir vinculat, tenir una possibilitat de repescar-lo, però és que si no, ja ho hem vist, o sigui, quants intents ha fet, si és que ho estem veient, per tant, topar de cap contra la paret simplement per una qüestió contractual.
No defensaré el rendiment d'Ansu Fati.
Té 21 anys.
Perquè seria absurd per part meva, però també és veritat que el que ha tingut han estat estonetes, molt, molt esporàdiques, i evidentment, escolta, Flick és qui el té els entrenaments, és qui no el convoca. Xavi és qui el tenia, qui va fer que marxés a cedir.
Vull dir que els entrenadors... Ha de recuperar la il·lusió.
Aquesta missió de recuperar la il·lusió d'Ansu...
No cal que sigui a través del Barça.
Jo crec que sí, que el Barça podria tenir la iniciativa de dir, noi,
el Barça
què hem de fer?
El Barça sí. El que no sé si a ell li convé que la il·lusió recuperar-la a través del Barça o recuperar-la a través de fer-se un altre cop futbolista i després veure quin futur té, que hi ha més futur que el Barça. O sigui, hi ha més futbol i ell el que no pot és hipotecar la seva carrera només per estar enganxat al Barça. Ja. Aquesta és la meva mirada.
Són les dues mirades potser complementàries, la més humana del Bernat i la futbolística del...
No, la del Ricard també és molt humana, que sí, és... Però... Escolta'm, és que potser no li convé seguir... estavellant-se contra la mateixa paret cada mes.
Jo no he dit que s'hagi de quedar,
Són molt humans, els dos.
Jo no he dit que s'hagi de quedar jugant al Barça intentant...
Ja si és que en el fons potser esteu dient el mateix.
Que es treballi una fórmula per tothom, però amb la intenció, amb la esperança de que encara hi hagi una possibilitat de que triomfi el Barça en un futur.
En
ja està.
Tot cas...
No simplement llançar-lo a les escombraries perquè el noi no serveix.
En tot cas, és un problema perquè, com ha quedat explicat, Ansu té una fitxa molt alta, no és fàcil ni tan sols rebre el cedit per la majoria d'equips del nivell que ell podria assolir ara mateix. Bé, veurem com acaba aquest mercat d'hivern. Ansu té contracte fins al 2027, és a dir, queden 2 anys i mig de contracte. Anant al partit d'avui, que gairebé entre unes coses i les altres ni n'hem parlat, Barça-Betis, un Betis que no arriba en un moment especialment bo, al contrari que el Barça, però aquí vaig directe al cap d'estats d'ànim, Bernat. Venint d'on venim, hi ha risc de partit de ressaca?
Jo crec que avui, no sé què farà Hansi Flick, perquè encara no tenim l'alineació, però jo crec que avui tota la lògica demana canvis a l'11, però precisament ja no per una qüestió de ressaca emocional, que també, sinó fins i tot de tema de cames, de tema cansament. Van estar una setmana tancats en un hotel, els jugadors del Barça van tornar dilluns de matinada. En fi, jo crec que som tots humans i, per tant, avui aquest partit ha de tenir cames fresques i caps frescos. Per tant, si... A veure, futbolísticament el Barça és superior, interior...
És a dir, a tu et fa més por el partit si veus molts titulars que si veus molts suplents.
A priori sí, després evidentment la realitat dictarà sentència i s'ha de dir... Però jo crec que avui és dia de... Sí, que el partit el juguin futbolistes frescos i molt motivats.
El Betis ve amb algunes baixes importants, sobretot la de Lo Celso, que és el màxim golejador de l'equip. Tampoc hi serà el Ximi Ávila. Però sí que venen dos vells coneguts. Per una banda, el Dimoniet, Abde, i per l'altra, Tigrinho, Vitor Roque. Salmo, que com ho està fent a Betis?
A veure, és protagonista, té minuts, però segurament no li està acabant d'anar del tot bé. Ha jugat 25 partits fins al moment, 6 gols i 2 assistències. És el 6è jugador més utilitzat pel tècnic, 16 partits en Lliga, 12 de titular. La veritat és que els 4 que no ha jugat és tot just els dos primers després de la seva arribada, un post-lesió i l'últim partit de Lliga. Vull dir que és un jugador molt titular, però aquesta titularitat indiscutible s'ha traduït només en 4 gols i en un rendiment que segurament no és tan discutible com els minuts que està tenint.
Jo és que li vaig veure fallar un gol a Sant Andreu i en vaig tenir prou per tota la temporada. Ricard, ara us deixo anar, sí. Què n'esperes d'aquest Betis i en concret de Vitor Roque?
Doncs a veure, que no sé si el Betis està gaire enfocat a la Copa, per tant vull veure l'alineació de Pellegrini per començar. És un equip que no té una profunditat de plantilla com per mantenir la capacitat competitiva. Pellegrini és un entrenador miracle i comença a incorporar futbolistes del futbol base, del Betis, jugadors joves, i està sobrevivint bastant bé a la Lliga, tot i que no acaba d'estar a la zona alta. Haurà de lluitar per entrar a Europa. I no sé si la Copa ara mateix pel Betis és una possibilitat o és un petit problema. I tampoc no sé si serà el Betis de la primera part, que va ser més reactiu. No m'espero el Betis de la segona part tan valent, tan ambiciós, que va crear tants problemes al Barça a la sortida. No sé, per mi el Betis avui és sospitós competitivament, però fins que no el vegi no m'hi puc manifestar gaire.
I també haurem de veure si és sospitós o no el Barça, pel qual el Bernat reclamava refresc. En fi, que deixem que el Ricard i el Bernat vagin a preparar la TDT. Avui us hem exigit. D'aquí a 23 minuts arrenca la TDT amb el Ricard i el Bernat al capdavant. Ricard, Bernat, gràcies.
Adéu.
Em quedo un segon amb la Laia Tudel. Laia, avui pinta partit de bona assistència a Montjuïc. Ho dic perquè en els últims dies hi ha hagut certa moguda amb que si el partit forma part del pack d'entrades de l'Alavés i el València, etcètera, etcètera. Com ho veus, això?
Sí. A veure, mira, per l'ambient que hem vist, quan hem pujat amb el Bernat, sempre arribem dues hores abans del partit, és a dir, hem arribat a les 7 o quarts de 7, no hi havia... És que semblava que no s'havia de jugar un partit, realment. No hi havia gens d'ambient, però el dia que menys ambient hem trobat, eh? O sigui, increïble. Ara han obert les portes i comença a haver-hi gent, però jo crec que avui l'entrada serà de les més baixes. La previsió des del club, parlen de la forquilla aquesta entre 37-41.000, i a mi ja em semblarà un èxit. A mi em semblarà un èxit, de veritat, que hi hagi tota aquesta gent.
Doncs sí, amb la rasca que fa avui, la veritat és que sí que ho seria. Laia, al final, mitjons d'esquí o no?
Sí, els porto.
Sí, sí, molt
bé. Sí, de color groc, i que ben abrigadeta, els peus i fins al genoll.
I els duia a la bossa quan ha sortit de la ràdio.
Ja, era dubte fins a última hora, els mitjons de...
Les botes, fins
i tot. Tot. I els esquís, també, no?
Des del camp base de l'Annapurna. Laia, gràcies, bona tarda.
Adéu-siau.
Tenim en joc dos partits de... Adéu, Salmo.
Sí,
adéu. Dic que ja tenim en joc els dos partits de Copa... De Copa del Rei. D'handbol n'hi ha 4 en joc. Que, per cert, guanyava Egipte, que és el que preocupava la tarda d'avui. Pontevedra-Getafe. Ha marcat el Getafe, s'avancen al marcador 0-1 al minut 7 de partit, i l'Almeria-Leganés de moment amb empat a 0 al marcador. Dos partits de Copa del Rei de futbol.
Getafe, rival del Barça dissabte a la Lliga. Va, a veure, us hem d'escoltar vosaltres.
EAE Business School patrocina aquest espai.
Sònia Oleart, bona tarda.
Molt bona tarda.
La pregunta, el Barça assegura que Araujo es queda i que renovarà, el considereu una peça bàsica pel futur? La nostra audiència diu...
Que sí, amb un 65%, només el 35% diu que no. El Dani diu, bon jugador, bon central, però peça bàsica, no. De fet, si arribés una oferta de més de 75 milions, jo el vendria. El Just Flau diu, és un tema raríssim, porta anys, no volem renovar, suposo que li donaran un altre salari inflat, acabarà sent un tema de diners una vegada més on el Barça cedeix amb la seva delicada economia. El XC Most és una bona peça no indispensable amb la plantilla actual, si bé una oferta molt bona s'ha d'acceptar, si no és nostra. El Josep Armengol, absolutament, no oblidem que Íñigo té una edat i no trobaríem cap alternativa que valgués el que ens pagarien per ell. El Josep Maria, un altre Josep Maria, diu, Araujo de renovació, sí, compromís, esforç, capità, en Pau hem de tenir una parella de centrals per als propers 8 o 10 anys. L'Àlex, si paguen bé que marxi ja, o ens el menjarem amb patates, tàcticament i tècnicament no té nivell Barça Prime, i ja fa temps que ens mereix amb lesions i renovacions, i acabo amb el Macià Nicolau. Diu, no el consideré una peça bàsica per al futur, però tampoc el deixaria fugir a qualsevol preu. Ha demostrat que pot donar un bon rendiment i no anem sobrats de centrals. És millor comptar amb el que amb ell que ve de sortir a buscar un substitut que no saps quin rendiment ens donarà.
Doncs sigui com sigui, dos de cada tres oients del Tot Costa ara mateix consideren un pilar bàsic del futur Araujo. Gràcies, Sònia.
Fins ara.
Una pausa i tornem.
Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà. A la pàgina 3 del llibre del Benviure hi diu que quan viatges, tant és si recorres 30, 500 o 10.000 quilòmetres, i tant és la destinació, el que compta, potser l'únic, és amb qui ho fas. Amb el cupó diari de l'11 pots guanyar fins a 500.000 euros de dilluns a dijous i practicar el Benviure. Cupó diari de l'11. Et toca Benviure.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Hola, sóc Xavier Perramon, fundador de Shooter, la marca catalana de pales de pàdel i pickleball, l'esport de moda. Sabies que Shooter et pot fer pales corporatives personalitzades per als teus clients i empleats? Perquè la teva empresa destaqui. Ens pots trobar al centre Shooter, a Solsona o a shooterpadel.com.
El número 5 és meravellós. 5 és la millor puntuació en una ressenya. Els millors hotels són els de 5 estrelles. A Lloguer Segur ens encanta el 5. Per això tots els propietaris de vivendes i locals cobren el dia 5 i ara poden avançar fins a 5 anys de renda. Descobreix l'avançament de fins a 5 anys de renda a lloguersegur.cat. Lloguer Segur, la revolució del lloguer.
La Filmoteca de Catalunya és cultura, patrimoni, memòria, recerca, educació, projeccions, exposicions, lectures, tallers, trobades i, sobretot, cinema. Cinema i punt. Regala cinema. Regala Filmoteca. Abonaments des de 10 euros. Troba'ls a filmoteca.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Si competeixes per guanyar, ser segon no és una opció.
No hi ha segon.
Si hi ha res en joc, si vols ser únic...
No hi ha segon.
Nou Cupra Terramar per 37.990 euros. PVP recomanat a la Península i les Balears si finances amb Volkswagen Bank. Consulten les condicions a cupraoficial.es. Cupra, global partner de la 37a America's Cup.
Guerrero y Asociados Abogados és una firma jurídica que lluita contra les pràctiques abusives de les companyies d'assegurances. Per què ho sabem? Perquè ells mateixos ens han explicat la seva història a Empreses de Vanguardia, un espai al web de La Vanguardia per impulsar petites i mitjanes empreses com la teva. Entra a empresesdevanguardia.com i guanya visibilitat i prestigi per al teu negoci.
Què passa, Antoni? Qui és aquesta gent?
Necessiten la nostra ajuda, els alemanys els volen morts.
¿Quién los esconde? ¿Quién?
El fred que crema és la gran pel·lícula. Divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
El dissabte 18 de gener a Mataró, prepara't per viure la nit més boja de tots els desconcerts d'ICAT. Atents a l'alineació. A l'equip local, Martigo i Q, Dani Six i Iski. Contra les visitants, Oineta, Neixa i Maig. I fent-hi d'àrbitre, Gravo DJ. Vine al desconcert de Mataró, el dissabte 18 de gener a les 10 del vespre, al Sala Clau. Entrada exclusiva amb invitació. Demana-la a través del web o l'app d'ICAT.
Occident, l'asseguradora que t'acompanya en totes les etapes de la vida, patrocina tot, tot i tot el desconcert d'ICAT.
Avança ràpidament, 7.
7 segons, 6 segons, 5 segons.
L'Eurolliga de bàsquet es viu al Tot Gira.
Sembla una Eurolliga més forta que els anys anteriors.
El Barça de Peñarroya té una missió, tornar a la Final Four.
Hi haurà més equips aspirant a ocupar les places de play-off.
Viu l'emoció del millor bàsquet europeu en directe al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio amb Ernest Macià, Carme Lloberes i l'equip del Tot Gira.
Molt i molt ben defensat.
Avui, a partir d'un quart de nou, Barça a Panathinaikos.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. We get
it almost every night. Gairebé 3:15 del vespre. Sergi, Andreu, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Avui juga el Barça, demà juga el Madrid contra el Celta, partit de Copa. Avui hem escoltat Ancelotti per primer cop després del cataclisme blanc de la final de la Supercopa. I és evident que han quedat ferides, eh?
Sí, sí, encara cou, eh? Perquè la roda de premsa ha estat un punt tensa, ell molt seriós, davant del moment, diríem que complicat, que travessa el Madrid. Ha admès l'italià que van fer un mal partit, que els ha fet mal, que és un pas enrere, però que no estan enfonsats i que enfrontaran tot el que queda per endavant amb totes les ganes del món.
Ha salido un mal partido, hemos perdido una final, estamos dolidos. En el partido del otro día hemos pagado la cuenta de todo lo bueno que hemos hecho. Ha sido una cuenta cara, cara. Però ha sido un partido. Estamos dentro toda la competición y vamos a pelear, a luchar hasta el final, como siempre.
Veu el partit de demà contra el Celta, el Bernabéu de Copa, com una oportunitat per refer-se en una reacció en el que ha de ser, diu, una reacció clara, ferma, sense dubtes. I analitzant la desfeta davant del Barça, Ancelotti, jo diria que té clara algunes de les causes.
La falta de compromiso es una falta de compromiso colectivo, no es un compromiso individual. La evaluación del partido ha sido un mal partido a nivel defensivo en todas las líneas, no solo en la línea enfrente, en la línea de los medios, en la línea de atrás. Y nada más que añadir.
Ancelotti, que ha reconegut que Mbappé ha necessitat temps per adaptar-se a l'equip i per superar alguns problemes físics, però que ara que l'equip està, diu, en el seu millor moment, el davanter francès ho ha d'aprofitar. No li afecten les crítiques al tècnic italià perquè diu que amb els anys ha après aquella cosa de, que té la maduresa, que entén que no és el millor tècnic, tampoc el pitjor.
Afortunadamente tengo el equilibrio necesario que me lo ha dado la experiencia en este mundo de tener el equilibrio y de no seguir esta onda, porque si tú sigues esta onda no sabes quién eres. ¿Eres el mejor o el más tonto? Yo no pienso que no soy el mejor, pero tampoco pienso que soy el más tonto.
Una mostra de que la roda de premsa no ha estat plàcida ha estat quan, per exemple, li han demanat sobre si reforçarà o no l'equip en aquest mercat d'hivern. Aquesta és la resposta.
Carlo Ancelotti, ¿cree que este equipo necesita algún refuerzo en este mes de enero?
Ya te contesto.
Caram.
No ha volgut contestar la pregunta. Ha dit Ancelotti que no és difícil ser Carlo Ancelotti, en referència a la pregunta que li van fer fa uns dies sobre si era difícil ser Vinícius. Ell diu que està en el millor lloc, que és en el millor lloc del món, el d'entrenador del Madrid. En l'aspecte esportiu, ja de molt menys interès, ha confirmat que demà la porteria jugarà a l'Unin.
Doncs ha hagut d'aturar ja avui amb el clima enrarit que hi ha a Madrid, com és lògic, després del 5-2 a la Supercopa, però em sembla que té experiència per això i per més. Sergi, ràpidament, a l'Espanyol esteu pendents de dues sortides.
Sí, Nagy Younoubar i Cardona, Irving Cardona. Són dos jugadors que estan a la graella de sortida perquè marxin del club aquests propers dies i a l'espera que arribi algun altre reforç. No crec que siguin les úniques dues sortides, eh? Semblava que no, però al final jo crec que acabarà havent-hi més moviments dels que s'esperaven fa unes setmanes a l'Espanyol.
Molt bé, doncs n'estarem pendents. Gràcies, Sergi.
Adéu.
Ja tenim Sònia 11 del Barça per enfrontar-se al Betis.
Tenim un 11, probablement amb menys rotacions que de les que demanava Bernat Soler. Descansen Balde, Casado i Lewandowski. I entre tres homes, que era previsible que poguéssim entrar, Gerard Martín al lateral esquerre, Frenkie de Jong, veurem en quina posició, i Dani Olmo, en principi, en substitució de Lewandowski, com a nou. Juga Iñaki Peña a la porteria, defensa per Koundé, Cubarsí, Araujo i Gerard Martín. Al mig del camp, cal veure qui farà de mig centre, entre Gavi, Pedri i Frenkie de Jong.
Ah, no juga Eric, que era el que apostaven molts
tampoc
ahir.
Tampoc juga Eric, no.
Frenkie de Jong, Gavi i
Pedri.
Caram.
Per tant, o Gavi o Frenkie de Jong, m'imagino jugant, o potser Pedri, jugant en aquesta posició de mig centre. I al davant, Lamine, Yamal, Olmo i Rafinha. Lamine Yamal, Olmo i Rafinha. Aquí descansa Lewandowski, que aquest sí que era probablement un descans més previst. El que passa que sorprèn que la peça que faci avui de fals nou, per dir-ho així, sigui Dani Olmo.
Rafinha dius que juga?
Sí, sí.
Doncs a mi això m'hauria d'explicar bastant bé Flick, tenint en compte que el van haver de treure...
Sí, sí.
Vaja, amb rampes el diumenge, però no, és, està clar que Flick no tira de teoria Bernat Soler, que va amb gairebé tot l'equip titular. Abans d'endinsar-nos en el món del bàsquet, passem breument per Girona. Hola, Eduard Solà, bona tarda.
Hola, què tal? Molt bona tarda.
Perquè aquesta sintonia que escolteu és la del Girona Reservat, que ja el teniu disponible. De què parleu avui?
Doncs mira, avui ens preguntem si el Girona ha de millorar la segona volta per si vol aconseguir l'objectiu d'arribar a Europa, com ha dit Mitchell aquestes últimes setmanes. El Girona ha acabat la primera volta amb 28 punts. Recordem que és la segona millor volta de tots els anys a primera divisió. La millor, evidentment, és la de l'any passat, amb 48 punts. El Girona ha acabat la primera volta amb 28 punts. I pensem... Fem càlcul. Si el Girona calca la primera volta, jugarà a Europa, seria difícil, perquè amb 56 punts seria complicat que pugui jugar, potser podria arribar a la Conference. En canvi, si el Girona calca la segona volta de la temporada passada, amb 33 punts acabaria amb 61 i pràcticament segur hi hauria Europa League. Avui tot això ja ho podeu seguir en aquest Girona Reservat, que avui ens ha visitat com a convidat Miquel Àngel Muñoz, ex-segon entrenador del Girona a segona divisió. Avui hem tingut a fer el feixades de tertulià i, com sempre, amb la secció d'en Xevi Soler, les cabòries d'en Xevi.
Doncs ambició al Girona, de Mitchell, i també ja ho sentiu als despatxos. Gràcies, Solà.
Adeu.
D'aquí a 40 minuts, a dos quarts de nou, Barça-Panathinaikos. El Barça rep el campió d'Europa, de l'Eurolliga, al Palau. Ernest Macià, bona tarda.
Com estem, Jordi?
Amb quina última hora?
Àlex Abrines jugarà, era el dubte. Era un jugador doncs, que s'ha perdut els dos últims partits i avui, doncs, en una setmana de tres partits, s'optava per una solució conservadora, però veig que és a pista, de manera que Abrines juga. L'altra novetat és que l'agradaria molts aficionats del Panathinaikos. Han comprat entrades amb un IP, amb una IP que és l'adreça dels ordinadors d'aquí. És a dir que s'han colat, han comprat entrades fora de la zona d'afició visitant i hi haurà bastanta afició al Panathinaikos. M'havien dit que el Palau estaria ple, sí, però també hi haurà, entenc que estarà ple en part gràcies a l'afició del Panathinaikos. O sigui que compte avui.
El Barça mirant el partit de CB de diumenge perquè és determinant per la Copa, però no es pot distreure, evidentment, a l'Eurolliga, on ha de continuar sumant victòries, la d'avui i la de divendres contra l'Efes. El partit el podeu seguir en paral·lel a la TDT, a l'exclusiu digital de Catalunya Ràdio. Què us hi poseu? A un quart, Ernest?
A un quart, sí. I avui també recorda que juga la penya Eurocup, sí. que és un partit que si perden, doncs, pràcticament adéu, i si guanyen, doncs, encara hi ha opcions.
A partir de les 9. Gràcies, Ernest, bona transmi.
Que vagi bé, gràcies, Jordi.
I demà Fontajau, partit de tornada dels vuitens de final de l'Eurocup entre l'Uni i el Pech d'Hongria. A l'anada van guanyar les hongareses de 12. Tinc en línia la jugadora de l'Uni, la Carol Guerrero. Carol, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com s'afronta aquest menys 12 demà a Fontajau?
Doncs sabem que serà un partit molt difícil, però no impossible. 12 punts es poden remuntar, bueno, 13, millor, però creiem que amb el suport de Fontajau i amb les ganes que tenim i amb les claus que ens han donat per a les seves jugadores més fortes i això crec que ho podem treure.
El partit d'anada es va torçar a partir de la meitat del tercer quart, fins aleshores anava molt igualat. Què és el que s'ha de corregir d'aquell tram final de partit? Perquè demà el que va sortir menys 12 sortir més 12 o més per anar bé.
Doncs sí, crec que el principal que hem de fer és per a la seva jugadora interior, que ara amb la lesió que tenim de Pierluís és una mica més complicat perquè no tenim una 5 molt pura, però bueno, crec que entre totes ho podem fer i també els seus punts fàcils, les pèrdues, crec que ho hem de controlar per poder treure el partit.
Mm-hmm. Ara que citaves la baixa d'una companya teva, avui Roberto Íñiguez em parlava de totes aquestes baixes que heu tingut i el mèrit que té estar on esteu.
Doncs sí, des del principi de temporada, bueno, a pretemporada inclòs, ja vam tenir problemes i crec que l'equip es va saber refer en fruit de tot el que estava a les nostres mans, i bueno, és una, com diríem, una putada, però bueno, crec que entre totes, si fem el treball que hem de fer, doncs tindrem bons resultats.
I que els àrbitres us respectin respecte al partit d'anada, perquè també és cert que les del Peig són dures, eh?
Molt dures, però sí, al final nosaltres hem d'estar al nivell d'elles, en fortalesa, però que no es passin i que ens respectin.
Evidentment, això de demà és per seguir endavant a la competició europea, la segona concretament, a la Lliga. Ho esteu fent molt bé ara mateix. De fet, l'Uni està empatat amb el Perfumeries Avenida i el València al capdavant de la classificació. Què diries tu que ha de ser el principal objectiu de la temporada? Més refermar-se en competició domèstica i obtenir via cap a l'Eurolliga l'any vinent, o esteu il·lusionades també en Europa?
A veure, estem il·lusionades en tot, però crec que aquest equip, quan ens pregunten quin és l'objectiu, nosaltres anem dia rere dia i aconseguint el que podem, no? La Copa de la Reina també està a tocar ja, llavors anem dia rere dia i a veure què passa.
Doncs esperem que demà el que passi a Fontajau sigui aquesta remuntada que necessita l'Uni Girona, aquests 12 punts que ha de remuntar sobre el Peig per ser als quarts de final de l'Eurocup. N'hem parlat amb la Carol Guerrero. Carol, gràcies per ser avui al Tot Costa i moltíssima sort demà.
Moltes gràcies a vosaltres.
El Dakar, el Tot Costa.
I l'última recta del programa d'avui ens porta inevitablement al Dakar, que ha entrat al desert de l'Empty Quarter, un territori immens al sud-est d'Aràbia. Avui els primers classificats de la General de cotxes i motos han jugat a l'estratègia d'anar lents per acabar d'assegurar-se les seves opcions a l'etapa reina de demà, que, a més, serà la penúltima. Avui tenim a Fònic el Damià Aguilar, per tant, la nostra dakariana de guàrdia és la Sònia Oleart. Sònia, Nani Roma ha guanyat l'etapa en cotxes.
Sí, una victòria que ha emocionat el de Folgueroles.
L'energia que gastem per preparar una cursa és molt alta. A més, en una situació personal complicada, és més alta. A sobre el tercer dia et quedes fora de la cursa, havent gestionat molt bé els tempos, volent sortir, que costa molt, el Rally Raid. Estan fent molt bé. I de cop, bum, et quedes fora. Però això és l'esport, és el motosport, i com us vaig dir l'altre dia, els problemes que tenen solucions no són problemes.
Avui els primers de la General han frenat, la Tegan però ha corregut més i recuperat lideratge, al darrere el Raji, Ekström i a la Tia, separats de 30 minuts. Entre els catalans, el millor de la General és Dani Oliveres, copilot de l'argentí Jacopini, són setens, però si parlem només de pilots, Pau Navarro és el millor entre els catalans, 22è, i a més el de Llagostera és tercer de la General de Challenger, un podi molt valuós. Nando Jubany s'està lluint, segon de la seva categoria, dos rodes motrius.
Gens de feeling amb les dunes, perquè és que no n'he fet, però després ens ha atrapat un mini i ens hem enganxat a darrere seu i ens ha portat 80 quilòmetres a fondo. Un tio que va molt, molt de pressa, i hem anat a fondo, que ens ha passat l'etapa bastant de pressa. Però ens ha portat fins aquí, que li volíem donar les gràcies, ara l'anem a veure per donar les gràcies, perquè ha sigut acollonant. Dic, li pagaré una cervesa, el que vulgui, eh?
Bé, el tio, el Nando s'ho està passant de conya, ja només cal sentir-lo.
Sí, i a les motos la victòria absoluta se l'han endut els pilots de la segona categoria, perquè els prioritaris han frenat. A Rally 2, impressionant una vegada més, Edgar Canet, avui cinquè absolut a l'etapa, i amb un marge de 35 minuts sobre el rival Tobias Ebster. El Dakar disputa demà la penúltima etapa, les distàncies són diferents per cotxes, motos i camions, els cotxes faran 275 quilòmetres i les motos 320.
Gràcies, Sònia.
Adéu.
Menys de dos minuts i seran les 8, moment per rematar el Tot Costa.
Mira, acabo amb un parell de punts. En waterpolo, la selecció espanyola femenina, que estava jugant amb Grècia, finalment ha guanyat per 14-8 a la segona jornada de la Copa del Món. I la Federació Catalana de Futbol i la Creu Roja han tancat aquest matí un acord de col·laboració per fomentar la formació en matèria de seguretat i salut, amb l'objectiu d'implicar tots els clubs de futbol. Ja tenim, ja sabeu, els 11 d'aquest Barça-Betis, Pel que t'interessa, Costa, que sapigues que Vitor Roque és titular. Per tant, el veurem avui a Montjuïc, el partit comença a les 9 del vespre, i ja sabeu que de l'11 del Barça destaca sobretot l'absència de Lewandowski, de Casado i de Valde. Poques rotacions per part de Flick, que fa entre l'11, això sí, Gerard Martín, Frenkie de Jong i Dani Olmo.
Gràcies, Sònia.
Fins demà.
I gràcies a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, amb la Núria de la Fuente a la producció, el Salva Pou al piano, i el Michael Mata i el Manel Gil al control central. També gràcies a l'equip de realització del canal Esport 3. Avui acabem tots plegats a l'hora. Nosaltres tornarem demà a les 7 amb l'anàlisi, òbviament, d'aquest Barça-Betis. Esperem que amb la classificació blaugrana pels quarts de final. Ara, de seguida, arrenca la TDT d'aquest Barça-Betis amb el Tigrinho sobre el terreny de joc. Lluís, avui ens farà patir gaire Vitor Roque?
Puede ser que sí, y...
Puede ser que no.
¡Bravo!